Molt bon dia, és dilluns 23 de juliol del 2018. Obrim Info Migdia després d'un cap de setmana de temps inestable, cap de setmana de tempestes que han alterat la programació cultural, molta d'ella a l'aire lliure que hi havia prevista tant per dissabte com per diumenge. Es va suspendre, per exemple, la revetlla de Sant Jaume dels Sardanistes, també el concert d'estrena de l'Arts d'Estiu de Pineda. La notícia, però, d'impacte d'aquest cap de setmana ha estat el d'una noia allotjada a l'Hotel Cactus que es va precipitar des d'un quart pis, va ser traslladada a l'Hospital Germans Trias i Pujol després que els serveis d'emergències portessin dues hores atenent-la per aconseguir finalment estabilitzar-la. D'això en parlarem a l'Info Migdia d'avui. Abans, però, ens presentem. Andrea Medina, bon dia.
Bon dia.
Toni Cintes als controls tècnics i qui us parla, Dolors Lleuri, com sempre. Avançarem continguts en titulars. Es desconeix ara mateix en quin estat es troba aquesta noia que s'allotjava a l'hotel amb la seva família.
El succés va comportar un ampli desplegament dels efectius d'emergències i fins i tot un camió dels bombers de la Generalitat. Va arribar a l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona en estat greu.
Més coses, la CUP, que reclama un canvi de model turístic a Calella perquè l'actual denúncia en genera llocs de treball precaritzats i tampoc aporta riquesa aquí a la ciutat.
Ho denuncien en un escrit que han fet públic coincidint amb l'acte que divendres va tenir lloc al Casal Popular La Morra, on el sindicat COS i l'associació Kelis de Barcelona van posar l'accent en les males condicions a les quals treballen les cambreres de pis. De tot plegat en parlarem avui amb Albert Comas de la CUP de Calella.
I Montserrat Candini continuarà dins la cúpula del Partit Demòcrata després del punt i a part que ha marcat el partit en el congrés que s'ha celebrat aquest cap de setmana.
L'alcaldessa de Calella finalment va integrar-se a la llista de consens que proclamat el crític David Bombaí com a president del PDeCAT en detriment de Marta Pascal, de la qual era fina Candini.
I d'això en parlarem avui també amb l'alcaldessa de Calella, com dèiem, que continua a la direcció executiva del Partit Demòcrata. I parlarem també d'una de les exposicions que es poden veure aquests dies a Calella.
El racó de pensar, que és una mostra sobre treballs de puntes de coixí que es va portar al Moments de Flors de Girona i que es presenta al Museu Arxiu en petit format.
Una i gairebé 33 minuts. Es desconeix, com dèiem, l'evolució de la menor de 17 anys que dissabte a la nit es va precipitar des del quart pis de l'hotel Cactus. La noia, que s'allotjava a l'establiment acompanyada de la seva família, va ser atesa en un primer moment per efectius del SEM, del Servei d'Emergències Mèdiques, que van poder estabilitzar-la per així traslladar-se a l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona.
Com va informar Ràdio Calella Televisió, diversos testimonis han explicat que la noia va caure sobre el sostre de vidre que cobreix la zona de cafeteria del mateix hotel. Els serveis d'emergència es van desplaçar-se fins al lloc dels fets per fer-li una primera atenció mèdica pel fort traumatisme que va patir. Hores d'ara es desconeix quina ha estat la seva evolució.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
La precarietat laboral dins el sector turístic i especialment entre el col·lectiu de les cambreres de pis, les Kelis, van centrar l'últim acte que s'ha celebrat al Casal Popular La Morra de la CUP d'aquí de Calella. Estava promogut pel sindicat COS i tenia per objectiu informar les treballadores dels hotels sobre els seus drets i la importància també que s'organitzin per tenir un treball digne. Arrel d'això, també la CUP de Calella ha fet públic un informe en el qual analitza la situació actual del sector turístic aquí a la nostra ciutat i apunta la necessitat d'avançar cap a un model sostenible i equitatiu. D'això em ve avui a parlar aquí a la ràdio l'Albert Comas, en Beto Comas, de la CUP de Calella. Bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
Si li sembla, escoltem primerament i per recordar el que es va comentar divendres, quina és la reivindicació en matèria laboral que fan aquest col·lectiu, el de les Kelis.
Que se respeten los derechos laborales, las trabajadoras estén bien, las enfermedades laborales estén reconocidas, nuestra jubilación también está de por medio y sobre todo pues el artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores que salgase adelante, la ley Kelly, ¿no? La ley Kelly sobre todo.
Doncs escoltàvem ara la Miriam Suárez de l'associació Kelis de Barcelona, que es refereix quan parla d'aquest article de l'Estatut dels Treballadors a l'externalització del servei de neteja en les habitacions dels hotels, és el que elles anomenen la llei Kelly. És aquesta un dels principals motius de la precarietat laboral del col·lectiu?
A veure, dins de la precarietat laboral existeixen diferents factors pel que fan aquest model d'explotació turística, i aquest n'és un, no? Les externalitzacions dels serveis. És a dir, també n'existeixen un altre, que formen part d'aquests desajustos en el mercat, com podria ser la temporalitat laboral i les condicions laborals que afecten els treballadors i les treballadores del model de l'hostaleria. I nosaltres situem també aquest element dels subcontractes com un altre element de precarietat, no?
Aquest panorama, quin impacte té aquí a Calella entre el col·lectiu de treballadors del sector del turisme a Calella, que justament és un dels preeminents, és un dels sectors econòmics preeminents a la nostra ciutat?
Bé, nosaltres té un impacte molt i molt gran pel que fa a la població, no? I nosaltres hem agafat unes dades en les quals nosaltres considerem que hauríem de tenir en compte i que afecten directament a la ciutat de Calella. Aquesta precarietat fa que augmenti, que hi hagi pobresa a la nostra població, i amb dades sortints d'aquí de la mateixa ràdio de Calella ens vam veure una notícia que deia que els 6 primers mesos de l'any 2018 Càritas ha subministrat més aliments que en 6 mesos que en tot l'any 2017, no? Va passar del 1050 al 1976. Seguint amb més dades, també veiem que Calella té un atur registral del 15,43%, i que és la cinquena ciutat més alta de la comarca, que es situa en un 12,88%. I pel que fa en termes reals d'atur absolut, Calella es situa en un 13%, mentre que la mitjana comarcal és un 11,62%. No? Sempre hem de tenir en compte que aquesta mitjana comarcal és molt més alta que la mitjana catalana. I després, pel que fa a la renta per càpita mitjana, no? el que cobra cada ciutadà de Calella de mitjana, ens situem que la nostra ciutat està bastant a la cua en referència a Catalunya. No? Si la mitjana catalana és dels 16.500 euros per persona i la comarca del Maresme rebaixa una miqueta als 16.000, podem comprovar que la ciutat de Calella té una mitjana de 13.800 euros per persona i any. Per tant, és la tercera ciutat més pobra del Maresme, i clar, tot això són unes dades que defugen d'aquest imaginari col·lectiu que Calella és una ciutat rica i amb molta feina gràcies al turisme. I aquí, doncs, mitjançant aquestes dades, nosaltres hem volgut fer aquest contrast i que hem d'ajustar la comunicació i la situació.
Vostès posen en qüestió que sigui realment generador de riquesa, pot generar més o menys ocupació en determinades èpoques, en determinats mesos, però no generador de riquesa per la població, pels veïns.
Bé, nosaltres, aquest model d'explotació turística és un condicionant molt important per la població, però amb aquestes afirmacions, i les dades ho contrasten així, veiem que no són certes. És a dir, no generen més feina que d'altres municipis i tampoc no generen més riquesa per la majoria dels ciutadans. No? Per què? Perquè aquest model d'explotació turística, com hem dit abans, el que sí que genera i s'hauria de regular molt millor és una alta temporalitat laboral, és a dir, la contractació en ocupacions relacionades amb el turisme, com la mitjana catalana està al 33%, no? Els contractes temporals, ens trobem que en punts com Calella, de màxima explotació turística, situen a més del 50%. Mira, hi ha una dada que és molt significativa, que diu que l'any 2016, de tots els contractes que es van generar a l'Alt Maresme, sí? Només un 12,44% dels contractes van ser indefinits, i tota la resta, el 87,56%, eren temporals, no? Un altre element a tenir en compte, i això sortint del Departament de Treball, diu que va ser molt taxatius en aquest sentit, no? I diuen que s'incompleix el conveni col·lectiu de la zona reiteradament, i s'apliquen, així ho van dir-ho, amb aquests termes, mesures d'esclavisme. És a dir, es fan uns contractes que ells n'anomenen del 20-40-60, que diuen que es contracten unes 20 hores, en paguen 40 i se'n treballen 60.
Això ho diu el Departament de Treball?
Això ho va dir en una entrevista a en Jordi Ginesta l'any 2016, en Jordi Ginesta era el secretari general de Treball i d'Afers Socials i Família, amb una entrevista l'any 2016 per TV3.
I reconeixent això, s'ha fet alguna cosa des de la Generalitat per resoldre-ho, per posar-hi solució i perquè es compleixi aquest conveni col·lectiu, que és un dret laboral dels treballadors, de la classe treballadora?
Bé, és dir, ells tindran moltes més dades i suposo que estaran fent la seva feina, però nosaltres aquesta feina no la veiem al dia a dia de la població, no? Per tant, se'ns fa bastant difícil veure i notar quin és el treball que estan fent a hores d'ara, perquè si correm i parlem amb la gent i amb les nostres amistats, no?, i familiars que estan treballant a l'hostaleria, veient com les mesures de precarietat que es produeixen són terribles.
Mm-hmm. El que caldria preguntar-vos és com s'arregla això, qui té a la mà arreglar això, l'administració pública en aquest cas, i té alguna cosa a dir, i li pregunto directament per l'Ajuntament de Calella i per si l'administració local ha sigut condescendent en aquest cas amb l'empresariat, que diríem és el que fixa aquestes condicions.
Bé, nosaltres considerem que l'actual equip de govern sempre ha anat de bracet amb el lobby hoteler i amb el model empresarial que hi ha hagut aquí a Calella, sí? I tot i que aquesta estructura és d'un d'àmbit estructural i que no es pot solucionar tot des de l'administració local, sí que existeixen formes per tal d'ajudar a establir unes millores en aquest desajust que se'n deriva, no?, d'aquest model turístic. I nosaltres hem fet hem establert 5 propostes per tal de millorar aquestes condicions. Mm-hmm. Aquestes 5 propostes, ara en parlarem, la primera seria establir una política comunicativa que sigui fidel, no?, a la situació socioeconòmica de la ciutat i que reflexi la realitat concreta del moment, no? Ens trobem que cal defugir de certs missatges triomfalistes i de política d'aparador i de galeria que s'han portat a terme fins ara, i perquè nosaltres podem radiografiar bé la situació de la ciutadania, cal que s'expliqui bé, molt i molt bé, la situació el més real i concreta possible.
Vostès parlen també de la necessitat de recuperar el model familiar, que va ser l'origen d'aquest sector turístic aquí a la nostra ciutat, i parlen de diversificar l'economia. Sobre això, crec que a nivell polític diria que d'entrada tothom hi estaria d'acord, però el tema és com es fa això.
Aviam, aquesta és una proposta que és a llarg termini, vull dir que aquestes coses no es fa d'un dia per l'altre, però sí que potser sí que estem d'acord en dir que cal diversificar l'economia, no?, i que no cal que tota la carn es posi sobre la mateixa graella, perquè si aquestes cremen ens quedem sense carn, bàsicament. Mm-hmm. Aquest mercat és molt volàtil i pot passar qualsevol cosa. El que nosaltres creiem i considerem és que s'han d'incorporar nous agents econòmics per tal de dinamitzar l'economia de la ciutat, no? És a dir, nosaltres veiem que tenim un sistema de salut que està àmpliament implementat en Calella, com podria ser l'hospital, no?, que és l'empresa més important i que, mm-hmm, on hi ha més treballadors de Calella. Doncs a partir d'aquí, amb aquests models, amb aquestes idees claus, intentar establir noves dinàmiques i situar aquest model de salut que sigui un actor econòmic important. És a dir, un altre sector com podria ser la sostenibilitat, no?, la sostenibilitat a nivell alimentari, a nivell, també posar aquests termes en valor per tal de, més endavant, i amb l'ajuda de tècnics, amb l'ajuda de diferents persones, no?, diferents agrupacions, i etc., intentar establir diferents models en el qual ajudin en el desenvolupament econòmic i divers de la ciutat, no? Ara, actualment, nosaltres estem establint amb la CUP de Calella el que parlaríem del model de ciutat, i estem debatent a nivell de l'Assemblea, i tot això després ho exportarem a la població, que també podrà incidir-hi directament. Estem aportant noves idees i noves iniciatives. Més endavant en portarem, n'explicarem les mesures concretes.
Per tant, aquest posicionament seu sobre la situació actual del model turístic aquí a la nostra ciutat és un dels àmbits sobre els quals reflexionen, entenc, pensant ja en què presentaran, quina és la seva proposta per les municipals de l'any que ve.
Efectivament.
Moltíssimes gràcies. En tindrem l'oportunitat segurament de parlar més endavant, perquè aquest evidentment serà un dels temes que centraran aquesta campanya, que no sé quan la començaran vostès des de la CUP?
Ui, nosaltres estem encara preparant-la i, de fet, tenim molta feina preparant-la.
Hi ha dos dies de preparació, una és la del programa i l'altra és la de la llista, no? O van en paral·lel o com van a la CUP aquests dos camins?
Sí, van en paral·lel i tot això ho estem debatent i com que volem fer una llista molt bona i un programa molt bo, doncs requereix molt de diàleg i ja sortirà més endavant.
No ho tenen marcat en el calendari? Potser després de festes, a partir de setembre, començaran el curs ja amb més o menys, almenys l'alcaldable, potser decidit.
Oh, molt possiblement, ja veurem com es desenvolupa.
Doncs sembla que avui no en podrem treure l'entrellat. De totes maneres, moltíssimes gràcies pel seu temps i per haver-lo dedicat aquí a Ràdio Calella Televisió parlant del turisme, que és un tema important per Calella. Gràcies.
Gràcies a vosaltres per entrevistar-nos.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
Montserrat Candini seguirà a la direcció del Partit Demòcrata. L'alcaldessa de Calella estarà entre les 30 persones que conformen la nova cúpula del Partit Demòcrata sortida de l'Assemblea Nacional que el partit ha celebrat aquest cap de setmana i que ha acabat avalant doncs la candidatura de consens entre l'anomenat sector crític i l'anterior direcció amb Marta Pascal al capdavant. Montserrat Candini, la tenim en línia. Bon dia, alcaldessa.
Hola, molt bon dia.
Ha estat una bona sortida, una sortida en positiu, haver aconseguit trobar aquesta candidatura de consens, evitant la divisió que en principi era la manera en què s'arribava a aquesta assemblea.
Efectivament, sempre val la pena sumar, ho hem dit sempre, no? Però és veritat que jo he dit en tot moment que no sumava ningú. Per tant, el fet que hagués de renunciar a Marta Pascal, a mi personalment no m'ha agradat gens. Però amb la voluntat d'intentar doncs certament que hi hagués una direcció el més cohesionada possible, doncs finalment doncs, ha estat aquesta aposta. Però, evidentment, insisteixo que una persona com la Marta Pascal, amb un rigor intel·lectual i amb una solidesa i informació molt avalades per una trajectòria durant 2 anys en circumstàncies molt i molt, 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 molt difícils, molt i molt, molt difícils, doncs a mi m'ha produït, doncs, diguem-ne, un element de tristesa.
Aquesta Assemblea Nacional d'aquest cap de setmana sí que marca un punt d'inflexió. Cap a on camina el partit ara? Cap a on vol portar Catalunya el partit, senyora Candini?
A la defensa del país, a la defensa que nosaltres el que volem, doncs, lògicament, és poder doncs, ser un país lliure, ser un estat dins de la Unió Europea, en forma de república, en el qual es puguin defensar els drets polítics i socials de la nostra ciutadania i en tota la radicalitat democràtica que es caigui, amb la serenor, amb competència, amb voluntat de diàleg amb tots i tothom, i cercant el camí que hem fet sempre. Però també amb la, diguem-ne, jo crec que amb l'experiència i que hem de prendre molt bona nota, que a vegades precipitar no vol dir necessàriament fer les coses bé, sinó que quan es diu deixar clar la base, jo comparteixo plenament aquesta expressió que, d'altra banda, l'he dit sempre, no? Per tant, volem un país lliure, volem un país que tinguem els instruments de democràcia, de llibertat i de la defensa dels drets socials i polítics que ens toca, com un país que correspon de més de 1.000 anys d'històries en ple segle XXI, i dit això, fem les coses bé, no precipitades, enxamplem la base, aportem pel diàleg el més plural i transversal possible, i com més siguem, més fort serà el país.
La comunicació no és tan bona com voldríem, però sí que m'agradaria traslladar-hi, senyora Candini, un parell de preguntes ja per acabar. Vostè era la responsable de relacions institucionals i amb la comunitat, ha estat en els últims 2 anys. Vostè formarà part ara d'aquesta nova cúpula del partit amb alguna responsabilitat específica a nivell orgànic?
Això serà els propers dies. En tot cas, ara li toca amb el president dissenyar, diguem-ne, definir tasques i responsabilitats i, per tant, per allà com se sàpiga, doncs ja... Doncs, en fi, jo us ho comentaré. Mm-hmm.
Carles Puigdemont, i ja per acabar, va fer la proposta d'aquesta Crida Nacional per la República. Exactament què és això, senyora Candini? És un espai de reflexió, un espai per promoure la mobilització, l'activisme, una fórmula electoral? Què és exactament aquesta Crida Nacional per la República?
És una sèrie de conferència on tots els partits sobiranistes, tots els partits independentistes, hauríem d'estar sota aquest aixopluc en entesa que la crida, no, ja ho diu, no? La Crida per la República, però certament està des de la fortalesa de cada un dels diferents partits. No? Per tant, jo crec que la importància d'aquí i d'això és que com més partits i com més confluïm amb aquest mateix objectiu compartit, doncs, lògicament, aquesta crida podrà ser molt forta.
Montserrat Candini, moltíssimes gràcies per haver-nos atès avui a Ràdio Calella Televisió. Gràcies, bon dia.
Bon dia i moltes gràcies.
107.9 FM. facebook.com/radiocalella, twitter@radiocallatv.
1:51, continuem en directe a l'infomigdia d'avui dilluns 23 de juliol. El president de la Generalitat, Quim Torra, lliurarà aquesta tarda la Creu de Sant Jordi a Santiago Marrea. El president honorífic de Fotofilm Calella, que rebrà el reconeixement aquesta tarda en un acte al Palau de la Generalitat de Catalunya previst per les 7. Serà un premi, un reconeixement pels serveis que ha prestat Marrea al país en la defensa de la seva identitat, concretament en l'àmbit de la cinematografia i la recuperació i conservació de documents històrics.
L'acte institucional de lliurament de la Creu de Sant Jordi tindrà lloc a les 7 i serà retransmès en directe pel canal de notícies de Televisió de Catalunya. Comptarà amb la participació també del president del Parlament, Roger Torrent, de la consellera de Cultura, Laura Borràs, i de diversos membres del govern. També seran reconeguts, entre d'altres, i en la categoria d'entitats, les agrupacions de defensa forestal, la Fundació Proactiva Open Arms o l'Associació Catalana pels Drets Civils, creada per les famílies dels presos i exiliats pel procés. A nivell individual també s'entregarà la Creu de Sant Jordi a Sor Lucía Caram, religiosa i activista social, o al músic Roger Espanyol, qui va perdre un ull per l'impacte de bola de goma durant el referèndum de l'1 d'octubre.
Això serà aquesta tarda. Els sardanistes de Calella busquen nova data pel concurs de fanalets artístics que s'havia de celebrar dissabte durant la revetlla de Sant Jaume al Passeig Manuel Puigvert i que es va haver de suspendre per culpa de la pluja. L'agrupació sardanista té la intenció de valorar, sigui com sigui, la feina feta dels nens i nenes de Calella amb les seves creacions i per això en els pròxims dies anunciarà quan es reprendrà la festa.
La tempesta de dissabte a la nit va espatllar una de les revetlles d'estiu més esperades a Calella, la que organitza l'agrupació sardanista i que inclou també el concurs de fanalets artístics infantil. Des de l'entitat han confirmat a Ràdio Calella Televisió que estan intentant trobar un forat a la tapeïda agenda cultural de Calella perquè els nens i nenes puguin exhibir les seves creacions.
I aquests dies el pati del Museu Arxiu de Calella acull l'exposició El racó de pensar. De fet, ho farà fins al 31 d'agost. Una mostra resultant del treball de l'Escola Superior de Disseny i Art Llotja de Barcelona i l'Associació de Puntaires de les Comarques de Girona, de la qual les d'aquí Calella, les puntaires de la ciutat, en són sòcies.
Expliquen les puntaires de la nostra ciutat que els van proposar si volien col·laborar amb Temps de Flors de Girona per fer alguna cosa per Sant Daniel. Lolita Bastida, Lolita Atenes i les germanes Carme i Ani Pujol varen ser les quatre dones que hi van col·laborar. A canvi, la mostra es podria veure a Calella, ho ha explicat la Lolita Bastida.
Som sòcies de l'agrupació de Girona i ens varen proposar que aviam qui volia col·laborar amb Temps de Flors, que faríem una cosa per Sant Daniel. I així mateix nosaltres vàrem ser quatre d'aquí a Calella que vàrem dir que volíem col·laborar. I vàrem col·laborar, vàrem fer la Temps de Flors a Girona, en el claustre de Sant Daniel, que va ser molt maco, i llavors ens van dir que si volíem lluir-ho en el nostre poble ens ho deixarien, i així mateix va ser com ho vàrem fer-ho.
Són puntes de mida gegant utilitzades com a escultura, fetes amb corda de cotó en lloc de fil fi, una nova tendència que s'agermana més amb l'art que amb l'artesania.
Oh, esclar, trobaran que és molt bonic, que els agradarà i que molta gent es pensa que això no són buixets i sí, és punta de coixí i els agradarà. Sí, sí, està fet amb cordill i llavors no està treballat amb els buixets, està treballat amb les mans perquè els buixets no podia ser.
La mostra la podeu veure al pati del Museu Arxiu en horari d'obertura de la instal·lació de dimarts a dissabte de 6 a 9 i diumenges i festius d'11 a 2.
Més alt. Nova aplicació per a mòbils amb informació a temps real del pas dels trens. El Departament de Territori i Sostenibilitat, també Renfe, han actualitzat l'aplicació sobre el Servei de Rodalies de Catalunya per tal que pugui donar informació actualitzada i immediata dels minuts que queden pels propers trens. Una informació a temps real d'horaris, de l'andana d'estacions, de les properes circulacions, que també aquesta aplicació s'ha renovat en quant a disseny per fer-la més accessible i personalitzada.
L'aplicació està disponible per tots els sistemes operatius. Els usuaris la poden personalitzar introduint estacions, itineraris preferits, buscar l'estació més propera i rebre avisos del servei. Així mateix, Rodalies de Catalunya recorda que la informació també es difon a través dels comptes de Twitter de Rodalies i el portal rodaliescatalunya.cat.
I parlant d'aplicacions per a mòbils, avui també podem parlar de B-Resol, que permet als alumnes alertar els seus professors d'un conflicte que pateixin ells o els seus companys. Pensada especialment per adolescents, a través d'aquesta aplicació envien un clic o avisa al centre que activa el protocol per resoldre el problema. Va néixer per lluitar contra el bullying, però ha evolucionat fins a ser una eina per combatre possibles casos de trastorns de conducta alimentària, com són l'anorèxia o la bulímia.
El CEO de B-Resol és Josep Fígol, qui ha explicat que la major part dels clics els fan els observadors, és a dir, els adolescents que detecten que algun dels seus amics té un comportament estrany.
Amb els resultats que estem analitzant de com ha funcionat en aquest curs 2017-2018, al voltant d'un 80% dels clics els han fet els observadors, els amics, les amigues, aquells que veuen que a algú li està passant quelcom i que, malauradament, un altre cop a la vida real, tots veiem que passa alguna cosa i costa molt d'avisar. Tens por que et diguin el xivato. En canvi, a través de l'eina, el que estem veient és que els nens i les nenes s'ajuden molt.
Fígol ha anunciat un acord de col·laboració amb l'Associació contra l'Anorèxia i la Bulímia, a través del qual els centres tindran el suport especialitzats dels professionals de l'associació.
I ara els esports. Doncs avui dilluns parlem de natació perquè l'equip infantil de sincronitzada del Club Natació Calella ha signat una bona actuació als campionats d'Espanya que s'han celebrat a Reus. Les calellenques han acabat quartes en combo, cinquenes en equips i cinquenes en duo.
I Abril Estreguer del Club Natació Calella també ha aconseguit el bronze al 100 esquena. També el nedador calellenc Toni Ruiz ha acabat en una extraordinària quarta posició en el 100 esquena.
Gràcies, Andrea. Fins demà.
Fins demà.
El temps.
Meti Polit us ofereix el temps.
La previsió meteorològica amb Quim Serra. Quim, bon dia.
Bon dia. De moment, la setmana comença amb molta tranquil·litat, un temps estable que ens acompanyarà, de fet, durant bona part d'aquesta setmana, amb domini del sol i amb unes temperatures que aniran pujant com a mínim fins dimecres. Després es mantindran sense ser unes temperatures tòrrides, però sí, de ple estiu. De moment, aquesta passada nit han baixat les mínimes, les màximes avui una miqueta més altes respecte a les d'ahir, amb vents que es mantindran fluixos i amb una situació marítima tranquil·la. Dominarà el sol a tota la comarca amb alguns núvols prims aquesta tarda poc importants. Demà, a diferència d'avui, durant la tarda augmentaran més els núvols, tot i que aquí a la costa no hi haurà precipitacions, amb vents que es mantindran fluixos i amb una situació marítima molt tranquil·la a tota la costa maresmenca.
Meti Polit us ha ofert el temps.
Neti Polit, higiene professional per a la indústria alimentària i hostaleria. Articles de neteja i desinfecció per l'ús professional amb registre sanitari i segell de garantia i qualitat. Neti Polit, carrer Sant Jaume 442, Calella. Telèfon 633 555 878. Neti Polit.
Menys d'un minut i seran les dues en punt. Posarem el punt final aquí a l'informatiu d'avui dilluns, pendents de saber l'estat de salut que, de la noia, que dissabte a la nit va caure d'un quart pis de l'hotel Cactus d'aquí de la ciutat de Calella, traslladada per ser atesa a l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona. Avui que hem parlat de model turístic per la reivindicació que fa la CUP, demanant un canvi de model perquè denuncien que l'actual genera precarietat i pobresa. Avui també hem pogut parlar amb Montserrat Candini, que continuarà a l'executiva del Partit Demòcrata després de l'assemblea que el partit ha celebrat aquest cap de setmana a Barcelona. Acabem. Us deixem ara les notícies en xarxa. Fins demà. Adéu-siau.